tarda, no et desconnectis. Connectat.
Tot seguit us sorprendreu de les històries que ha viscut arreu del món l'impulsor de Marifé, un botiquer de l'Avinguda Matadepera de Sabadell, el José Mari Chimeno, que simplement té l'objectiu amb la seva dona de vendre roba i tenir una marca pròpia. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, doncs mira, justament estem aquí a dins de la botiga amb ell. José Mari, gràcies per atendre'ns.
Hola, bona tarda, Pau. Digue'm, estic per tu.
A veure, mira, el primer que em faria gràcia és que tu mateix et defineixis de què treballes, en què consisteix la teva feina.
Amb la roba, ben bé amb la roba. Hem treballat des del començament del primer fil fins que arriba a la botiga. Ja fa molts anys que el meu pare inclús, el meu avi era sastre, i el meu pare va començar amb la roba i poquet a poquet em vaig anar introduint perquè m'agrada aquest món d'estar treballant a algo que estàs creant i llavors em va agradar i poquet a poquet vaig anar començant i me recordo 2002-2003 que van començar a veure que no trobaven texans en aquest cas i van pensar a fer texans, aunque el primer cop que vaig començar a fabricar va ser sabates, va ser botes, perquè en un viatge a Londres vaig trobar botes blanques i em van cridar l'atenció. Bueno, vaig portar botes blanques i 4 o 5 models que no tenien ni idea a qui vendre les botes ni què feien aquestes botes, però bueno, va sortir la possibilitat de portar les botes i a més un noi em va dir vaig a fer un maillot de botes, que era un xinès, i va fer un maillot de botes, això era un dimecres, i vaig trucar a la meva dona i li vaig dir oye, dilluns me'n vaig a la Xina. I em va dir, hòstia, i a què vas a la Xina? Diu, a fer sabates, a fer botes. I bueno, vas tindre que sacar un visado d'aquest d'urgència, que abans podien fer, que tu tenies 2 viatges tranquil·lament, i de divendres ja tenia el que és el visat, i vaig poder treure el bitllet i cap a la Xina. I vam arribar a Xangai, mirant a la dreta i a l'esquerra, aviam si hi havia algú, i si hi havia un noi que havíem parlat amb ell, i vam anar cap a Wenzhou. A l'arribar a Wenzhou, vaig arribar en plena boda, es casava un germà d'ell, i bueno, i va ser tot campei, 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 que jo no sabia el que era campei, ni agafar dos palillos que em van donar la mà, i bueno, vaig començar. I a la nit, després de tot aquest dinar i tot això, vam anar a un hotel on estava l'oficina d'aquest noi, i vam començar a fer sabates. Això va ser 2 hores, perquè de cop ja vam tornar un altre cop a cenar, perquè sopa molt aviat, allà a les 6 de la tarda estan tots de cena, no? I bueno, vam anar a sopar, i estava allà sopant, i otra vegada, campei, 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 i al final vaig dir, aviam, com es diu això de campei, per fer una miqueta menys, no? I em van dir, mimin, mimin és un sorbet. Llavors, bueno, ja va passar la nit més tranquil, i a les 8 del matí ja estaven fent sabates, tot el dia va ser sabates, fins a les 6 de la tarda, que van començar la boda. Aquest va ser el meu viatge a la Xina de primer cop, era 2003-2004 després.
Però escolta un moment, José Mari, clar, la Xina no és creuar la frontera, o sigui, és que ni les lletres, vull dir, clar, tu ni dels cartells, que, o sabies alguna cosa de xinès?
No, solament sabia de Nihao, com tota la gent. El que passa que, bueno, que era tot tan nou i tan ràpid, que no pares a pensar, vas fent, i així, bueno, vam fer les sabates, que van arribar a Nàpols, vam tindre problemes, 4 o 5, això era octubre que van arribar les sabates, bueno, van tirar endavant, però van parar perquè el meu no eren les sabates, sí que les vam va sortir tot perquè era un altre moment, i 2 majoristes van ficar, que tenien roba, van ficar les sabates, i mira, es van esgotar, però bueno, van parar perquè no era el meu, i van parar, llavors, poquet a poquet vaig anar coneixent ja amb el meu ambient, que és la roba, un noi que feia texans, i això era 2007, perquè tota la gent pregunta què és 07. 07 no ve de James Bond, ni té res a veure en les pel·lícules ni res. 07 és l'any que van començar.
Que és la teva marca?
Sí, és la marca i es diu 07, però només era per això, van ficar la 0 davant, la Z, però era per això, perquè era l'any que van començar i érem 3 i al principi els pantalons ficaven sempre 03-007, però solament perquè eren 3 persones que vam anar i 07 que era l'any. No té cap motiu més ni de buscar un nombre supercomercial, ni no, estàvem allà i van dir, hòstia, 07. I així va quedar, vam començar a fer 07, es va personificar tot, els botons, fil, la llicra, vam començar a fer ja a poquet amb els temps, teixits propis, models propis, però què passa? Que els models propis no sempre agraden. Llavors et tens que obrir i vam començar a viatjar a Londres, Amsterdam, Nova York molt sovint, Miami, inclús vam provar Florida perquè com era molt latí també aviam què trobàvem i poquet a poquet la marca ha anat creixent. Però què passa? És 2020 i tot para. Estàvem ja a Bèlgica, estàvem ja bé a França, estàvem bé posicionats a Portugal, al nord d'Espanya molt, molt bé i a Catalunya anàvem fent. Però bueno, es va parar tot. I després, ara aquest any, ara que has vingut tu, per així dir, hem començat, és el primer any que hem tornat a fer Texans. Què passa? Que ens hem trobat una Xina molt diferent. Jo he anat, pensa ben bé, 24 o 25 cops a la Xina perquè anàvem mirant els visats, no? I llavors ja et feia gràcia quan et deien, hòstia, el passaport està ple, tens que anar a fer-te un altre. Era una vida diferent, perquè era anar i tornar, i després les botigues, perquè les botigues sempre han estat amb la Rosa i jo, que és la cofundadora amb mi, vaja.
O sigui, les botigues Marifé, quants anys d'existència deuen tenir?
Marifé va començar amb el meu pare, com t'he dit abans. Marifé farà aquest any, sembla que m'ho mirava l'altre dia, és 49, 50 o 51, perquè ben bé jo sé que tenia 6-7 anys que ja estava el meu pare a la botiga, que va començar la de l'al 116. I aquesta va ser després, aquesta va ser quan jo al col·legi no m'agradava massa, i es va agafar aquest local i van ficar aquesta botiga, que és la més coneguda realment en quant a moda i actualitat. Sí que ha passat una miqueta endavant a l'altra, perquè clar, l'altra s'ha anat consolidant com una botiga de tota la vida i aquesta porta molta novetat contínua. Són diferents.
El número 130 de l'Avinguda Matadepera. Però tu quan et vas dir, ostres, anem a fer això de la marca, ho feies ja amb consciència, dir, ostres, tal com està evolucionant el mercat, la nostra situació, hem de fer una sacsejada, hem de buscar una cosa que ens impulsi.
Mancança. El que trobava era mancança. Començava a faltar de tot. El texà començava a escassejar, la gent estava al Marroc i tot va començar canviant, fins a les distribuïdores d'aquí molt grans, com que Estil, no? Em sembla que es deia, estava aquí a prop de les cases del García, era molt gran i començava ja a no portar els teixits, perquè nosaltres jo treballàvem, 07 va començar en un noi de Badalona i vam començar a viatjar amb ell, que inclús 2 anys jo solament feia el disseny, però trobàvem mancança, feien texans, però trobàvem mancança, no havia teixit, no havia lavanderies, no trobàvem de res, i bueno, vam provar, va sortir la possibilitat, aquests gens que he dit abans, de tornar a la Xina, i bueno, i un altre cop la maleta a l'esquena i cap allà. I el començament va ser fàcil i no fàcil, perquè clar, no sabíem com fer texans i importar texans i com començar. I bueno, poquet a poquet, mira, van trobar 2 fàbriques, van fer les mostres, una molt bé, l'altra ni ens va fer el cas perquè eren petitons. Eren molt petitons, evidentment, era el començament i les quantitats que pedien ells no eren assumibles per nosaltres ni per al mercat d'aquí. I bueno, però bueno, vam sortir i vam agafar ja representació aquí, representació allà i la marca va anar creixent i al final ja funcionava sola. Era anar 2 cops a la Xina a fer les mostres, estar vigilant, clar, i vas creixent, fèiem camisetes, fèiem sudaderes, fèiem cinturons, ja fèiem una miqueta de tot, ja era una marca. El que passa, bueno, tot va canviar com a tota la gent i van parar en sec, van dir el 2019 o el 2020, no recordo bé, quan començava el mes de gener teníem que anar cap allà i ens van començar a parlar, stop, no vingueu, espereu fins al maig o al juny, aviam què passa, envieu les mostres si voleu i ja està, i les mostres van anar cap allà i les mostres ja no van tornar mai més. Això va ser el començament del paró de la marca. En si les botigues van anar continuant, el que passa que trobaves en que tu ja feies quasi bé el 80% del producte de les botigues. Llavors, clar, no era fàcil parar simplement el que era la producció i la fabricació, sinó que era començar, aviam què fiquem ara. Amb tot el que va passar, de dies tancats, dies no tancats, que ara obríem, ara no. Bueno, vam sortir com vam poder, vam començar a fer la botiga tancada, perquè teníem les botigues tancades, tots uns aparadors molt grans, tot amb el preu, i ho entregaven a casa a domicili. Bueno, i vam començar a funcionar molt més amb la web, perquè teníem un problema, el ser marca de tot propi, teníem problemes d'online perquè no podíem pujar els nostres productes per competència deslleial amb tots els nostres clients. I no era un tema de preu, era un tema que teníem tot. Llavors, clar, semblava que nosaltres si ficaven 07 com a web o Marifé com a web feien, i vam tindre problemes perquè realment ens trucaven les botigues que teníem la roba nostra, que com estàvem haciendo esto. Bueno, pues estamos haciendo esto. I hi ha puestos que s'enfaden molt. Aquí no tant, però hi ha puestos que s'enfaden molt. Llavors ens van treure l'altre nom, que a vegades pensem que sempre ha sigut un hàndicap no tenir el mateix nom que és 07 o Inspiration, com es deia, o Marifé, sinó que van tindre que sortir amb MF Only One i la que tu has conegut de Only by Rose. Llavors, que tot això tampoc penses que lo de Only tampoc ve per res que ha passat després, perquè Only's amb molts. Era perquè nosaltres ens vam casar a la cadena One and Only i el nom va sortir MF, que és la botiga, i Only One. Res més. No es va treballar ni en màrqueting ni en res. La casualitat de la vida diu aquest nom. Que mira, que hem tingut molta sort al final perquè amb tot el que són OnlyFans i tot això ens ha ajudat al final el nombre d'Only by Rose perquè ens posiciona solament ja la paraula Only perquè estem de fa molts anys i ens ha posicionat. Que té els seus béns i els seus malaments? Doncs sí. Però bueno, interactues molt amb la gent i això és el que vol també les redes socials ara, que ja hi ha tràfic. Llavors, doncs no ens sembla malament. El que passa és que, clar, tot ha canviat, tot és molt ràpid, nosaltres fèiem catàlegs de paper, fèiem DVDs, fèiem CDs, fèiem pòsters gegants, no sé si pots veure aquí, hi ha hagut algun que el veus aquí, tot això era per als clients, llavors, clar, era una marca. Però què passa? De cop i volta som una botiga amb redes socials, és nou per nosaltres, anem provant, tot el que feies abans ja no val. Ja no hi ha ningú mirant un paper, ja no hi ha una botiga que està pendent de tu, ja no et criden per saber què estàs fent, ja està, canvia tot. Bueno, doncs comencem cap arrere, tornem a fer Texans, i què passa? Que no hi ha distribució, llavors hem tingut que canviar tot, estem a través de majors xinesos, el que tu vulguis, i estem trobant una distribució nova, ha canviat tot, el representant de Bilbao ha tornat, i miqueta a miqueta anem sortint, serà molt complicat, però bueno, amb les redes socials hi ha la Rosa en aquest moment que està portant moltíssim perquè la seva pujada ha sigut vertiginosa en un any, no sé si parlàvem l'altre dia, en 60.000 seguidors, però 60.000 seguidors que parlen i demanen i criden i a vegades hòstia, pues per la meva dona o no sé què, a vegades també és un públic diferent perquè...
No, que vaig mirar el fa dies ja havia passat del 70.000 el canal de Rosefit i això a més, José Mari... Vull dir, que ho expliques una mica com que us han vingut una mica les coses amb facilitat, però us van fer un fart de currar, perquè a banda d'estar a les botigues i fer tota aquesta distribució de la que parles, vosaltres mateixos també feu com de model de la roba, pengeu les fotografies, vull dir que tot això és feina que s'ha d'anar fent també.
Sí, saps què passa? També va passar una coseta, el meu fill és informàtic, i llavors ell va dir, jo et faré la pàgina web com treball de fi de curs, perquè era el treball de fi de curs realment, i va fer una pàgina web. I, bueno, i això va ser el de Make Only One, que es va dir que tot era nou per ell i era nou per nosaltres, però què passa? Tot això està molt bé perquè comences amb com tota la gent, que si seus, que si això, que si allà, que si l'altre, que si vine aquí... Bueno, stop, no fèiem res. Llavors, jo, pensant el que es portava ara mateix, diu, no, Rosa, mira, aquesta paret blanca amb una fulla verda i amb una fulla marró és el que vol Google. Realment és el que vol Google, perquè al final és el que treballa per tu és Google o tu treballes per ell. Ni Instagram, ni TikTok, que a més no m'agrada, he fet cursets i no m'agrada, ni m'agradarà mai la forma de funcionar de TikTok interiorment, però en canvi Instagram sí que anem ficant de tot i bueno, i les fotos, com tu dius, van començar amb una foto que vaig fer un dia i li vaig dir, esta és la foto que quiere Instagram. I la meva dona va dir, sí, com sempre. Bueno, no sé si va tindre 63.000 me gustes, la foto. Atrevida, no atrevida, depèn com has viatjat tant, a mi no em sobta aquestes fotos, no veig estranya aquestes fotos, perquè sempre és el que he vist quan he anat a desfiles, quan he anat a qualsevol lloc, aquesta és la foto que hi ha realment, és una foto molt centrada, molt atravessant la roba, que arriba fins la dona i que la dona retorna la roba al client, perquè al final el client el que veu és la roba. El que passa que si tu fiques molts atabalaris al costat, que si unes sabates, que si un penjoll, que si un allò, al final el que és la roba no arriba. Arriba una altra cosa, un tatuatge, un penjoll que portes molt gran o qualsevol cosa. Llavors van dir, no, va ser, serà roba. Més a prop, més a lluny, però roba. I que se'n vegi la roba. Que tu veus una altra cosa, molt bé, no passa res, però la idea és que vegis la roba. I al final està gustant la roba, perquè el que acaben demanant és la roba, realment. Aunque preguntin moltes coses, els fàbrics els demanen, les jaquetes les demanen, i aquest de Rosa, Rosa ha tingut una sort molt gran, que és que Instagram l'ha posicionat molt bé fora d'Espanya. Molt bé fora d'Espanya, tant a Itàlia com a França, com a Mèxic, també demanen coses. Hem tingut que reinventar-ho, inclús amb nosaltres treballem amb GLS, el que és els envios. Bueno, hem tingut que abrir amb a tot el que és de fora, amb correus, perquè el seguiment és molt més fàcil per ell, i tu fas el paquet i ja no és tan complicat com les empreses, no d'aquí, sinó les empreses que estan acostumades a treballar molt online, però aquí.
I que us en feu un far, José Mari. Va, una entrevista. Una entrevista la que t'acabem de fer. Digue'm una cançó per acabar l'entrevista, va.
Bueno, diré que m'agrada molt Lighthouse Family, i Postcards from Heaven és una cançó que sempre he tingut com algo molt meu. Ja la meva boda a Maurici, com la Rosa i tot això, ja aquesta cançó ja rondava per allà, i a cada viatge sempre l'he escoltat. És una cançó molt tranquil·leta, però m'agrada molt d'escoltar.
Gràcies per acollir-nos.
A tu, Pau. Moltes gràcies.